Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana i Sergio Montesinos.
Molt bona nit, com estem? Doncs bé, nosaltres ja estem preparats per iniciar, com cada setmana, un nou programa de Cinèfils en acció. Així que, sense perdre més temps, comencem.
Notícies.
Rodatge del Hobbit. Arriba un nou videoblog del Hobbit, La desolación de Smaug, dirigida pel popular Peter Jackson. En el vídeo que us posarem a continuació es poden veure escenes amb actors com Orlando Bloom i Evangeline Lilly. La segona pel·lícula del Hobbit té prevista la seva estrena al desembre d'aquest mateix any. L'argument es desenvolupa 60 anys abans dels esdeveniments descrits en la reeixida trilogia del Senyor dels Anells. Narrarà el viatge d'un hobbit, anomenat Bilbo Bolsón, fins a la muntanya solitària a la recerca del tresor robat, anys enrere, pel drac Smaug.
The great thing about the second movie, as it was with the Two Towers actually, is that the story starts splitting into multiple storylines and we can follow different characters as the story intensifies and the stakes go up.
El 19 d'abril serà el torn de Walter Sales i la seva adaptació de la novel·la de Jack Kerouac, considerada el manifest de la generació Beat, On the Road. La cinta arriba a Espanya amb un notable retras sobre la seva data de producció i la versió que es va estrenar no és la que es va presentar i va ser massacrada per la crítica al Festival de Cannes el 2012, de 2 hores i mitja de duració, sinó la que va preparar Sales per als Estats Units, de tot just 2 hores que, a més, mutila escandalosament aquesta escena que porta mesos sent una de les més buscades i vistes a internet, en què Kristen Stewart, nua, masturba en un cotxe simultàniament a Sam Riley i Gareth Hedlund. El problema de la pel·lícula no és que sigui dolenta o estigui mal feta. El problema pel que es queixa la crítica és perquè Sales no ha sabut entendre la filosofia de la generació Beat, potser perquè li queda lluny tant el temps com en els escenaris. Haurem d'esperar la seva estrena per veure si és tan poc encertada com sembla.
Interstellar ja té protagonista, la propera pel·lícula de Christopher Nolan, després de tancar la trilogia sobre Batman. La setmana passada es va filtrar la notícia que el realitzador volia Matthew McConaughey pel paper principal i l'actor ha acceptat l'oferta. De moment és l'únic nom en el repartiment, encara haurem d'esperar que Nolan incorpori algun dels intèrprets amb els que ha estat treballant en els últims anys. La seva incorporació a Interstellar confirma que McConaughey es troba possiblement en el millor moment de la seva carrera. Porta diverses pel·lícules demostrant un gran nivell, Killer Joe, Magic Mike, Matt, i aquest any el veurem en la nova de Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street.
Ghost House Pictures produeix la molt esperada nova versió de la pel·lícula de culte de terror de 1981, dirigida per Sam Raimi, Evil Dead. El film, que va llançar les carreres de Sam Raimi, de la franquícia Spider-Man, de Rob Tappert, de 30 dies de foscor, i Bruce Campbell en el personatge d'Ash, i productor del lliurament original, torna reunit a tots per produir Possessió Infernal Evil Dead per al públic d'avui, amb una gran dosi de terror gore, inesperats girs i molt més en el guió escrit per Fede Álvarez i Rodo Sayagues.
Les sèries.
Es filtra el guió de Breaking Bad. El guió dels 3 últims episodis de Breaking Bad s'ha filtrat definitivament. Fa uns dies vam conèixer l'existència del robatori del guió del cotxe de Bryan Cranston, actor que interpreta a Walter White, protagonista de la famosa sèrie de televisió. Només va estar en la xarxa 2 minuts, però n'hi va haver prou perquè molts fans s'assabentessin de l'anhelat desenllaç. Vince Gilligan, creador i productor executiu de la sèrie, ha publicat en el seu Twitter que no hi ha marxa enrere, acompanyat de «farem tot el possible per mantenir ocult el nostre anhelat desenllaç».
De Jack Bauer a Martin Boom. La sèrie Touch va ser el retorn a la televisió de Kiefer Sutherland després de la reeixida 24. Ara arriba la seva segona temporada a la sèrie, en la qual interpreta Martin Boom, un operari de maletes de l'aeroport de Nova York i pare d'un nen autista. La sèrie creada per Tim Kring, de Herois, parteix de la premissa que hi ha un nexe d'unió entre les persones. Els esdeveniments i personatges estan relacionats en diferents moments i parts del món. Aquest punt d'unió, en aquest cas, és Jack Boom, el fill autista de Martin Boom, l'especial habilitat per interpretar codis matemàtics és decisiva per solucionar les situacions plantejades en cada capítol.
Nou teaser de Dexter. Tenim un nou teaser de la 8ª i última temporada de Dexter, l'assassí més conegut de la petita pantalla. Anteriorment també vam tenir un altre teaser, titular Tribute, en el qual veiem els noms de totes les víctimes del nostre assassí favorit, ja siguin directes o indirectes, enfonsant-se en un oceà de sang. En aquest segon teaser veurem una conversa interna de Dexter en la que ens explica i dona a entendre que han sigut moltes les persones que han conegut el seu secret i que això no sortirà bé. Recordem que el rodatge d'aquesta temporada va començar el passat 11 de febrer i l'estrena està previst per al 30 de juny, una època de l'any diferent a les emissions de les anteriors temporades.
Zombieland és l'adaptació a la petita pantalla del film Bienvenidos a Zombieland, dirigit per Robert Fleisch i estrenat l'any 2009. L'adaptació televisiva compta amb el mateix argument i personatges de la pel·lícula. Columbus és un estudiant poc social que es dirigeix cap a casa dels seus pares per veure si segueixen vius després de l'apocalipsi zombi. Durant el camí, es queda sense cotxe i decideix continuar a peu on es troba amb un caçador de zombis, el que acompanyarà. En el seu viatge coneix a dues germanes, Wichita i Little Rock, que, igual que ell, intenten sobreviure entre tant caos. Els quatre hauran de triar entre confiar els uns als altres o combatre els zombis. Els protagonistes de la sèrie són Tyler Rose, com Columbus, Mayara Walsh, com Wichita, Isabella Vidovich i Kirk Ward, en el paper de Tallahassee. Aquests protagonistes uneixen dos personatges nous, Fred i Ansley, dos oficinistes on la seva única preocupació és el seu iPhone i les seves comandes de Starbucks.
Les estrenes de la setmana.
Aquesta setmana arriba la nova pel·lícula de Joseph Kosinski, protagonitzada per Tom Cruise, any 2073. Fa més de 60 anys, la Terra va ser atacada, es va guanyar la guerra, però la meitat del planeta va quedar destruït i tots els éssers humans van ser evacuats. Jack Harper, un antic marine, és un dels últims homes que l'habiten. És un enginyer de drones que forma part d'una operació massiva per extreure els recursos vitals del planeta. Patrulla diàriament els cels com a part de la seva missió i res inusual succeeix fins que la seva vida dona un canvi quan rescata una desconeguda dona d'una nau espacial. L'arribada d'aquesta jove desencadena una sèrie d'esdeveniments que l'obliguen a qüestionar les seves conviccions i el fan responsable de la destinació de la humanitat.
Quería pasar aquí el resto de mi vida.
Jack. Jack.
Un objeto ha impactado en la 1-7.
Recibido. Voy para allá.
Hace 60 años, atacaron la Tierra. Nosotros ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. Todos han sido evacuados. No queda nada humano. Nos encargamos del mantenimiento de los drones. Somos el equipo de limpieza.
Dos semanas más, Jack, y podremos volver con los demás.
No parece justo. Ganamos la guerra. Y ahora tenemos que irnos.
Aquí, Control. ¿Qué tal estáis esta preciosa mañana?
No corras riesgos. Ahí abajo hay demasiados peligros.
Te he estado observando, Jack.
¿Quién eres?
La gente para la que trabajas te mintió. Te dijeron que cumplieras las órdenes y que pronto volverías con los demás. Es hora de que conozcas la verdad.
Jack.
¿Cómo sabes mi nombre? Ahí abajo hay personas. Hay cosas que necesitas saber.
¡No quiero saber!
¿Seguís siendo un equipo eficaz?
Ya no somos un equipo eficaz.
¡Disparan a los supervivientes! ¡Alto el fuego!
Esto es una insubordinación.
¿Qué es lo que me ocultas?
¿Quién eres?
Ayúdanos a poner fin a esto.
No tienes por qué morir. Ellos no tienen por qué morir. Es hora de volver a casa.
No pienso hacer eso. La Tierra es mi casa.
Passem a una comèdia d'acció amb Al Pacino com a protagonista, Tipos Legales. Val surt de la presó després de complir 28 anys de condemna. Doc, el seu millor amic, l'espera a la sortida per anar a veure a Hirsch, un altre vell col·lega. Malgrat l'edat, els tres gàngsters decideixen reprendre aquesta mateixa nit la seva vida de crims, drogues i sexe. No obstant això, Doc ha de fer abans una feina urgent que li ha encarregat al cap de la banda. Ha de matar a Val per saldar un compte pendent. El dilema és complicat i disposa de poc temps per resoldre'l.
Perdóneme, padre, porque he pecado.
¿Cuánto hace que no te confiesas?
60 años, más o menos.
Pues confiesa todos los pecados graves que te separen de Cristo.
Si hago eso, no acabaríamos nunca. ¿Y si nos centramos en los de hoy? Te he echado de menos.
Y yo a ti.
¿Ha sonado raro?
Sí. Este es mi mejor amigo. Acaba de regresar de un largo viaje.
Dejémonos de bienvenidas.
Mátalo antes de las 10 de la mañana, o eres hombre muerto.
¿Quién va a hacerlo?
¿Hacer qué?
Ya lo sabes. Venga, dilo. ¿Serás tú?
Seré yo. ¿Qué quieres hacer hasta entonces?
De momento ya he robado un coche. ¡Que te cagas! ¿Cantidad de drogas?
Bien,
bueno.
¿Drogas en la barra?
Son por prescripción. Tengo hipertensión. Pero también he hecho cosas buenas.
Madre mía.
He rescatado a mi amigo.
Dame la llave.
No hay llave.
Dame la llave.
No hay llave. Es un botón.
Es automático.
Se aprieta el botón.
Con un ordenador.
¡Oh! Eres como del futuro. ¡Get down, man!
¿Entonces qué? ¿Un Ave María y todo arreglado?
No creo que pueda salir de esta rezando un Ave María.
Cierto.
¿Ya lo has hecho?
Estoy en ello. Dicen que morimos dos veces. Cuando exhalamos el último aliento y cuando la última persona que conocemos pronuncia nuestro nombre.
Eres mi nuevo héroe.
He estado fuera mucho tiempo. Solo quiero bailar contigo. Eres mi único amigo.
Y tú el mío.
Como en los viejos tiempos, ¿eh?
No, es mejor.
No puedo hacer lo que acordamos. Piedad es lo único que pido. Piedad.
¡Mátalo ya! Yo asumí la culpa por todos. Soy un tipo legal.
D'acció i comèdia a un drama romàntic, To the Wonder. Neil és un escriptor fracassat que està atrapat en un matrimoni sense amor amb la bonica Marina. Ni tan sols l'ajuda del pare Quintana, un rector frustrat, evita que els cònjuges comencin a buscar relacions fora del matrimoni. Mentre la difícil relació de la parella comença a afectar la seva filla, Neil inicia un romanç amb una antiga núvia.
Amarás. Te guste o no. Los sentimientos van y vienen como las nubes. El amor no es solo un sentimiento. Amarás. Amar es correr el riesgo del fracaso, el riesgo de la traición. Teméis que vuestro amor haya muerto, pero tal vez esté esperando a transformarse en algo más espiritual. Despertad la presencia divina que dormita en cada hombre, en cada mujer. Conoceos unos a otros en ese amor que no cambia jamás.
I per últim, una comèdia protagonitzada per Demi Moore i Miley Cyrus, LOL, remake americà de la pel·lícula francesa del mateix nom. Després de ser abandonada pel seu nuvi, una noia de 16 anys busca el suport del seu millor amic. Alhora, la seva mare, una divorciada de 40 anys, s'esforça per tirar endavant.
Esta es Lola.
Todo el mundo me llama Lola.
Está en esa edad especial en la que se rompen corazones.
¿Me echabas de menos?
No mandaste ni un mensaje.
Me enrollé con otra.
¿Qué estilo, tío?
Y se crean vínculos.
Estoy aquí.
¿Y tú llegas tarde por qué?
Pues se va a reír.
Ya no hay nada que me haga reír.
Es tan guapo que duele.
Emily, ¿desde cuándo los profesores son tan guapos?
Está muy bueno. Kyle también.
Me encanta estar contigo.
No puedo quererle, pero le quiero. Estoy muy a gusto con él.
Las tías estáis chaladas.
Cambio de tema.
Notable en mate, suficiente en historia, insuficiente en biología. Lola, ¿en qué estás pensando?
¡A divertirse!
¡Lola!
Sé que tiene mala pinta.
Tiene muy mala pinta. Está castigada.
Ven aquí.
Yo no era así, ¿verdad?
Bueno, a veces sí.
¿Te dejan ir a París?
Sí.
Esta familia es muy rara.
Porque son raros.
No son raros, son franceses.
Este año.
Hasta que cumples los 18 hay cosas que no pienso tolerar.
¿Cómo cuáles?
Como destrozar tu vida.
Llega una película sobre la liberación.
Es fantástico querer tanto a alguien que hasta duele. No sé cómo la gente puede soportarlo.
Y ese momento especial en nuestras vidas en el que descubrimos lo que somos.
Si te besa la boca significa que le mola ser tu novio.
Miley Cyrus.
Necesito que te acuestes conmigo.
Demi Moore.
¿Intentas librarte de mí?
LOL.
La odio, mírala. Sus bragas son de Putilandia.
Ojalá tuviera su culo.
¡Cállate!
Curiositats del cinema.
Avui parlarem de les curiositats de la pel·lícula El aviador, dirigida per Martin Scorsese i protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Kate Blanchett, basada en la història real del polifacètic magnat Howard Hughes. Per interpretar Howard Hughes, l'actor triat en principi va ser Jim Carrey. Quan Leonardo DiCaprio es va incorporar al projecte com a productor, va exigir el paper protagonista. A la pel·lícula no s'esmenta el sonat romans de Hughes amb Jane Russell, per la qual va produir una sèrie de bastant dolentes pel·lícules com El Forajido, Les fronteres del crim o The Last Vegas Story, a major glòria dels seus encants femenins. És possible que això es degui al fet que, a diferència de Kate Hepburn, Jane Harlow o Ava Gardner, Jane encara viu i els productors no voldrien veure's involucrats en una possible demanda per intromissió a l'honor. L'actual avió de transport Hèrcules, utilitzat per les forces aèries de mig món, està basat en els dissenys originals de Howard Hughes i els seus col·laboradors. Joan Tribe, interpretat en la pel·lícula per Alec Baldwin, president i fundador de la Pan Am, va ser el veritable inventor de les actuals línies aèries. Considerat el Henry Ford de l'aviació comercial, la seva visió de futur era tan avançada al seu temps que encara avui dia les seves innovacions i idees són estudiades en les facultats d'economia de les principals universitats de tot el món. En una època en la qual molt poca gent viatjava a grans distàncies, ell va aconseguir que per a la majoria dels ciutadans pujar un avió fos tan senzill i assequible com prendre o agafar un tren. L'escena en què Alec Baldwin fulleja un globus terràqui fumant la seva pipa està inspirada en una fotografia real de Joan Tribe en el seu despatx de la Pan Am el 1946. I Hell's Angels, de 1930, és una de les pel·lícules favorites de Martin Scorsese. A part de ser la primera aparició estel·lar de la mítica Jane Harlow, les seves odes expresses de combats aèris, rodades des d'un avió immers durant la batalla, van causar una enorme sensació a l'època. En el repartiment podem veure en el seu debut cinematogràfic a la cantant Gwen Stefani, del grup No Doubt. Més va haver de primar-se com a condició per interpretar Jane Harlow i va exigir quedar-se amb tota la roba que va utilitzar en la pel·lícula. Al principi anava a dirigir-la Michael Mann, que finalment va exercir com a productor.
El debat.
Aquesta setmana parlarem d'una franquícia que no fa molt va ser renovada i que aquest any estrena nova pel·lícula amb el subtítol de La Oscuridad. Parlem de Star Trek. A Star Trek, la versió del 2009, s'explica com es van conèixer el capità Kirk i Spock. Tot està preparat per al viatge inaugural de la nau més moderna que mai s'hagi creat, la USS Enterprise. La seva jove tripulació té una important missió, trobar una manera de detenir el malvat Nero, que mogut per la venjança amenaça tota la humanitat. Però el destí de la galàxia està en mans de dos joves rivals que van néixer en mons molt diferents, James Kirk i Spock. Escoltem el trailer de Star Trek.
Cuando el barman me ha dicho quién eras, no podía creerlo.
¿Por qué está hablando conmigo?
Tu padre fue capitán de la nave estelar 12 minutos. Salvó 800 vidas. Incluida la tuya. Te reto a que seas mejor. Alístate en la flota estelar. Todos sentirán miedo. Miedo ante una muerte segura.
¡Abre el paracaídas! ¡Ábrelo, ábrelo ya!
Hemos recibido una llamada de socorro.
He esperado este día toda mi vida. El día del juicio final.
No tenemos capitán ni primer oficial para sustituirle.
Claro que sí.
Eres capaz de decidir tu propio destino. La cuestión es, ¿qué camino elegirás?
Espero que sepas lo que haces.
Yo también.
James Tequil fue un gran hombre. Eso fue en otra vida.
Ajustando torpedos.
Maniobras evasivas.
¡Disparad con todo!
Després de portar diversos anys condemnada a l'ostracisme, sent adorada gairebé exclusivament pels seus fans i tenint un escàs èxit en taquilla, la saga Star Trek ressuscita de les seves cendres després d'una desena de pel·lícules i ho fa de la mà de J.J. Abrams, creador de sèries tan populars com Alias o Perdidos, aquesta última el seu major èxit en televisió. El mèrit del senyor Abrams és per perspectiva doble. D'una banda, ha aconseguit reiniciar una franquícia que semblava destinada a l'oblit i per l'altra, l'ha fet atractiva i assequible a tot tipus de públic, no només al fan de Star Trek. En els últims temps, la millor manera de reiniciar una franquícia és tirant del format prequela. Això s'ha fet amb superherois, amb icònics psico-killers dels 70 i 80 i fins amb els Jedi de Star Wars. Òbviament, els resultats no sempre són els esperats, però sens dubte és la millor forma per atreure tant el públic nostàlgic com les noves generacions. Amb Star Trek s'ha optat per la mateixa fórmula, però amb certes variacions i aportacions que s'allunyen de la seva prequela a l'ús. I un element crucial, i que prefereixo no rellevar per mantenir intacta la sorpresa, que la distància de ser un origen típic i tòpic de les pel·lícules que estem veient actualment. És cert que tenim davant els joves que es convertiran en la tripulació de l'Enterprise que tots coneixem. Se'ns explica qui són i com van a parar l'equip de reclutes que podrien formar part d'aquesta tripulació. És una presentació de les relacions inicials que hi ha entre tots els personatges i el com arriben als llocs que ocuparan en el seu futur. S'introdueixen nous elements que li donen a la saga una nova dimensió. Per aquest motiu, la qual cosa tenim davant, abans que res, una reinvenció en tota regla que posarà potes a l'aire a la història de Star Trek. I aquí els fans hauran de ser més permissius. Abrams ha intentat ser respectuós amb el material amb el qual ha explicat, però això no li ha privat d'introduir canvis que donaran un altre rumb a la franquícia. Aquests canvis tenen una justificació lògica que pot agradar o no. Una vegada acceptades les noves condicions, no hi ha més que deixar-se portar pel vibrant espectacle i gaudir d'esplèndides batalles estel·lars i de l'agraït humor amb el qual el director ha impregnat aquesta trepidant aventura espacial. La cinta comença amb bon peu. Els primers minuts són una delícia tant per la seva espectacularitat com per la seva càrrega dramàtica. El dolent de la pel·lícula és el primer a fer acte de presència. I a partir d'aquest punt es desencadenarà la resta de la trama. Una trama que és la mar de senzilla, que no vol dir simple, resulta realment efectiva. Aquesta Star Trek és una apassionant aventura espacial, com feia temps que no es veiem a la gran pantalla. Abrams ha sabut combinar la perfecció les escenes d'acció amb les de transició. No hi ha lloc per a l'avorriment, això està assegurat. Des del moment en què els personatges posen un peu a l'Enterprise, la pel·lícula agafa un ritme trepidant que ja no deixa anar fins al final. Els efectes especials i l'ambientació són impecables, el polit disseny i escenaris i caracteritzacions del bàndol dels bons contrasta de forma convenient amb la cadència i ferocitat del bàndol enemic. La sofisticada tecnologia de l'Enterprise ha de fer front a una força major i fins ara desconeguda. Aquests romulans compten amb millor armament i només l'audàcia de Kirk i companyia podrà detenir-los. Així és com es donen lloc tantes batalles i de naus contra naus com a durs enfrontaments cos a cos. L'humor és una altra de les claus fonamentals d'aquesta nova entrega. Les burles de Kirk i les seves batalles verbals amb l'Spock són alguns dels seus majors al·licients, encara que la resta de personatges també tenen el seu moment estel·lar. La direcció d'Abrams és indiscutible, en cap moment li tremola el pols i maneja la narració amb ritme i energia. No esperen innecessàries subtrames, posa les peces en disposició i centra tota la seva atenció en els seus principals protagonistes, és a dir, en Kirk, l'Spock i el Nero. És possible que es trobi a faltar una mica més de presència d'alguns secundaris o fins i tot del propi dolent, que es llueix menys de l'esperat. Però cada tripulant, Uhura, Bones, Sulu, Chekov o Scotty, tenen el seu petit moment de glòria i en aquest sentit el repartiment compleix amb escreix la seva labor. Chris Pine es desenvolupa estupendament en el rol de l'agosarat i xulès Kirk. Per contrastar tanta arrogància i evitar que el personatge ens caigui malament, aquest també compta amb les seves habilitats. Spock, interpretat per Zachary Quinto, és sobri quan toca i feroç quan li toca la fibra sensible que ha heretat de la seva part genètica humana. I què dir del personatge? No cal dir que el personatge li queda que ni pintat. Eric Bana realitza un convincent treball com el dolent de la pel·lícula. La caracterització i la mala llet que gasta el converteixen en un temible adversari. La resta del repartiment, des de la bellíssima Zoe Saldana fins al divertit Simon Pegg, passant pels sempre solvents Carol Urban i Bruce Hemsworth, compleixen de sobres amb la seva comesa. Sorprèn, això sí, la presència d'un vell conegut, Ben Cross, i el breu paper d'una gairebé irreconeixible Winona Ryder. A més, i per al delit dels seus fans més triquis de la pel·lícula, apareix Leonard Nimoy, en el seu etern i llegendari paper d'Spock. I la seva presència té una notòria rellevància en la trama, per la qual cosa no es queda en un mer cameo d'aquests de visto y no visto. També, esment especial, mereix la portentosa banda sonora de Michael Giacchino, habitual col·laborador d'Abrams. Giacchino compon aquí una partitura plegada de rotunda i energètica percussió, amenitzada amb sons més suaus i assossegats, un acompanyament ideal per gaudir en un major grau de l'acció i dels moments més tràgics. La propera entrega, amb el britànic Benedict Cumberbatch, de Sherlock com a dolent de la funció, s'estrenarà a Espanya el juliol i on J.J. Abrams repeteix en la direcció.
I fins aquí un nou programa de Cinèfils. Esperem, com sempre, que us hagi agradat. I ens tornem a escoltar la propera setmana amb més cinema. A reveure!